Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa del maig de la Quarta Paret. Iniciem el programa amb un episodi de la secció Història del Teatre, que dediquem a parlar de Molière. El tema del mes el dediquem a parlar de teatre amateur des del punt de vista dels seus principals protagonistes, els actors i les actrius. I tanquem, com sempre, amb el programa amb les recomanacions del mes. Bé, doncs, ja ho tenim tot a punt, per tant, obrim els focus que il·luminaran l'escenari, fem entrar la música, obrim el teló i comencem!
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la Quarta Paret.
Història del teatre. Després d'haver parlat en el programa del mes de març d'en Shakespeare, en aquest programa parlarem d'un altre geni, Molière, el mestre de la Comédie Française. En el segle XVII, l'amor per la poesia sotmet a la dramatúrgia francesa a l'esclavitud de la mètrica i la metàfora. Els dramaturgs s'inclinen per escriure sobre els grans temes i deixen fora els ambients vulgars. Aquesta tendència canvia amb l'aparició de Molière el 1622-1673. Molière va crear una obra còmica, singular i transcendent que va en contra de les convencions socials i les debilitats de la naturalesa humana. Les seves obres són un retrat de la societat francesa. Considerat com el mestre de la Comédie Française, roman l'autor amb més obres representades per aquesta institució, inflexible amb la pedanteria dels falsos savis, les mentides dels metges ignorants i les pretensions dels rics burgesos. Molière estima la joventut i la vol alliberar de tants absurdes càrregues i prejudicis.
En les 30 comèdies que va escriure després del seu retorn a París, mostra un coneixement de les incongruències de la vida humana i de la societat francesa del seu temps. És capaç de tractar temes seriosos i també tràgics, sense renunciar a l'alegria i a l'exuberància de la comèdia. Va ser un mestre en el maneig dels diàlegs i l'ús de l'argot. Gran part dels seus personatges s'ajusten a estereotips, demagogs, àvars, amants, hipòcrites, cornuts i escaladors socials. Aquí tenim una llista destacada de les seues obres més influents. El Tartuf, una crítica ferotge a la hipocresia religiosa. El Misantrop, considerat una de les seues obres mestres, explora la insinceritat davant de les convencions socials. L'Avar, crítica a la codícia extrema. El Malalt Imaginari, sàtira sobre la medicina i la hipocondria. Don Joan, una versió del mite del seductor. Les Precioses Ridícules, sàtira sobre la pedanteria i els modals afectats. El Metge Garrotades, una farsa popular sobre un metge fals. El Burguès Gentilhome ridiculitza un ric ingenu comerciant que aspira a ser acceptat a la cort.
En aquesta secció de la història del teatre acostumem a fer referència a una obra característica de l'autor o de l'època que estem tractant. En el cas de Molière, el misàntrop. El protagonista és Alceste. Al contrari de la resta de gent, Alceste rebutja tota mena de compliments i de les convencions socials amb una França noble, en ple segle XVII. El seu tarannà el fa impopular i es lamenta del seu aïllament d'un món que es veu superficial i fals. Malgrat les seves conviccions, Alceste no pot deixar d'estimar a Célimène, una noia enginyosa i frívola que Alceste menysprea però que li té el cor robat. Tot i les constants disputes entre ells, Alceste li demana que es casi amb ell, a la qual cosa ell acceptaria, tot i que ell vol viure una vida senzilla i tranquil·la, mentre que ella no pot abandonar la societat alegre i frívola en què viu. Escolteu un fragment del Misantrop representat el 1982 per la companyia del Teatre Lliure, amb Lluís Omar, Anna Lizaran i Margarida Menguillon.
Aquest model perfet d'una excel·lent persona. Senyora, ja sabeu el nom que se li dona? I anem, que hem de mostrar de portal en portal el retrat gloriós d'una dama com cal.
Tindria molt a dir-vos, però seré benigna.
Per què enfurir-me amb vos si ni d'això sou digne? Sols vull que sapigueu que els vostres marquesets trobaran cors més tendres i, sobretot, més nets.
No puc ni vull callar sobre un fet tan dolent, que el meu cor no és de fusta, senyora, i se'n ressent. S'ha vist mai en ningú tan baixa captinença. Per alguns d'ells potser no és gaire greu l'ofensa, però el senyor que volia fer-vos feliç només, un home que d'honrat ja no pot ser-ho més, que us estimava com una santa sedora, mereixia de bo.
Deixeu, bona senyora, que jo mateix tramiti els afers del meu cor i no us ocupeu tant de la meva dissort. No és un treball del qual tingueu d'encarregar-vos, que ni l'atenció no puc recompensar-vos. Puix que no és pas amb vos que aniria a pensar si amb una nova tria ara em volgués venjar.
Oh! Creieu, bon senyor, que hi ha tanta mengera? I que amb aquesta pressa se us ha d'anar al darrere? Teniu un esperit ben ple de vanitat, si tal il·lusió que us havíeu forjat. Podria una altra dona quedar-se enamorada d'una mercaderia que ja ha estat rebutjada? Per Déu, desenganyeu-vos i no apunteu tan alt, que no sóc ni de lluny la persona que us cal.
Només vos podeu treure'm, si voleu, les espines. Per Déu, barrem el pas a les nostres renyines, parlem amb la mal cor i mirem d'aturar.
Què hi ha? El marquès tirant.
Molt bé, fes-lo passar.
Mai no podrem tenir mitja hora per nosaltres. Sempre esteu disposada a rebre els uns i els altres. I durant el sant dia no hi ha ni un sol moment que no sigueu a casa a mercè de la gent.
Miquel, ja en sou de rondinaire.
Teniu uns miraments que no m'agraden gaire.
Voleu que amb aquest home ara em cerqui un disgust? Pobre de mi, si sap que no el rebo de gust.
No crec pas que això fos un dany irreparable.
Com bé que gent com ell em sigui favorable.
Per això, per allò, convingui o no convingui, sempre trobeu raons per aguantar qui vingui.
El tema del mes. En aquesta secció del tema del mes, vàrem dedicar l'any 2025, el febrer, març i abril, van dedicar 3 programes al teatre amateur. Així, el febrer del 2025, vàrem parlar amb en Rafael Nieto, que és el director del grup Increscendo de Sant Gregori, però que té una llarga trajectòria d'un teatre amateur, vàrem estar parlant de la seva visió sobre el teatre amateur. Al març de 2025 varen portar 2 actrius amateurs que han començat a fer teatre a partir dels 60, la Isabel Cervera i la Pili Ruiz, i ens varen explicar la seva experiència de començar a fer teatre més enllà dels 60. I l'abril del 2025 varen parlar de la direcció del teatre amateur, que varen tenir aquí dos directors amateurs, la Marta Parramon i en Pere Viboles. Avui hem fet un salt en el temps i ara en aquest programa del mes de maig volem parlar de teatre amateur, aprofitant que el dia 18 i 19 d'abril vàrem estar fent els segons tastets, ens varen donar una bona sensació de la resposta del públic, vàrem emplenar la sala de dalt del coro en les 2 representacions, i aprofitant aquest aconteixement, doncs hem volgut convidar actors que han estat participant en els tastets i volem parlar del teatre amateur des d'un punt de vista dels principals protagonistes, que són els actors que trepitgen l'escenari, de quines sensacions tenen, de per què fan teatre amateur, de quines sensacions tenen quan fan el teatre, de com aprenen el test, de com gestionen els nervis. Farem 2 sessions de gravació. Avui estem enregistrant aquesta part i tenim com a convidat l'Andreu Pichardo. Bon dia, Andreu.
Bon dia, Joan.
Moltes gràcies per poder participar
a tu
en aquest programa del mes de maig. L'Andreu Pichardo va participar en els tastets, en la peça primera, precisament, de les 5 obres que vam representar, que era Confessió Express. Feia el paper de Pare Manel.
El Pare Manel, correcte.
Si necessiteu alguna confessió, ja d'això podeu fer una trucada i el Pare Manel...
El tinc molt per la mà, això, ja.
El tinc molt per la mà de fer la confessió. Bé, després farem una altra sessió de gravació a continuació d'això, que la farem demà, que tindrem aquí en Francesc Artalejo, que va participar en el meu primer queixal, i en Pere Viboles com a director. El que passa que, com que ell també ha fet teatre com a actor, doncs explorarem també, parlarem amb ell de les seues sensacions com les vegades que ha fet d'actor. Comencem doncs amb l'Andreu. Primer, quan és la primera vegada que has pujat a l'escenari, Andreu?
La primera vegada que he pujat a l'escenari com a actor ha sigut aquesta amb els segons tastets, amb la peça Confessió Express. M'haig de remuntar a la meva època d'estudiant als Salesians, quan tenia 15 o 16 anys, que vam fer una cosa al teatre, però sí, purament doncs, per divertir-se.
Doncs diguem que ets un actor novell, no?
Totalment novell.
Així és, en aquell programa que van fer teatre més enllà dels 60, també t'hi haguessin pogut posar a tu.
I tant. Sí.
Bé, per conèixer una mica més l'Andreu, li preguntarem quins són els teus gustos teatrals, quan vas a veure teatre, quins són els teus gustos, si tires més a veure teatre amateur, teatre professional, o quin tipus de teatre.
Sí, normalment vaig a veure teatre professional. És el que m'ha agradat sempre, vull dir, l'amateur, la veritat és que no el desconeixia, bueno, no el desconeixia, sabia que ni existia, però que no em cridava l'atenció, i he anat sempre al professional. Però arrel d'aquesta experiència, pues, potser sí que estic canviant molt el meu pensament.
Bé, doncs, està clar que és la teva primera vegada. Quin balanç en fas de... Bueno, ja anirem preguntant per parts, però en general, després de les dues representacions, el dissabte i el diumenge, t'ha agradat fer els tastets?
Més del que em pensava. Recordo com vam fer la gravació per ràdio, tenia les meves reserves de fer-ho, m'ho vas proposar, de fer-ho en públic, i tenia les meves reserves i després em vaig enganxar. I ara realment, mira, quasi que et diria, hay más bolos?
Sí, t'ha agafat el cuquet. En Lluís Aymerich, sí, que també és conegut pels nostres oients, quan l'hem entrevistat aquí, que ara està preparant el retaule de Flustí, sempre parla del cuquet.
El cuquet.
Sí, doncs ara ja tens el cuquet. Bueno, pues ja en tenim un de més. Bé, ara anem per parts. Aquestes dues representacions, quines són les sensacions, bueno, ja ens d'abans de sortir a escena, els nervis, me vares dir que el segon dia podies estar més nerviós que el primer.
Sí.
Després les sensacions una vegada quan has acabat el teu tall o al final de l'obra. Ja, jo també xerraré, perquè és clar, jo també estic implicat com a actor en els tastets. Sempre passa una cosa, a vegades passa molt, que quan s'acaba l'obra, la gent, a vegades hi ha com si tinguessin obres diferents. El director ho ha vist molt bé, i després els actors diuen, ai, que m'he equivocat aquí, que m'he equivocat allà. Equivocacions que el públic, si no n'és una de grossa, tampoc les nota, i el guió continua sent coherent, però analitza molt, hi ha actors, no sé si ja saps el cas d'Andreu.
Sí,
ja,
parla'ns
d'això, sensacions, nervis, si després vas analitzar molt, ai, que aquí m'he equivocat, que jo intento no fer-ho.
Home, jo estava nerviós abans de començar, sobretot el primer dia, però un cop vaig començar, vaig veure que tot va fluir. Jo mateix em vaig donar compte de que en un parell d'ocasions m'havia, no equivocat, sinó que havia dit el text d'una altra manera, però bueno, em vaig apliquant sortir, i sí que quan vaig acabar, mentalment, vaig repassar una mica com havia anat tot, em va tranquil·litzar molt que en Pere em digués que molt bé, que havia anat molt bé, que no em preocupés.
Però és així, jo vaig dirigir dues obres i jo, clar, no vaig pujar a l'escenari en aquelles dues obres que vaig dirigir en el meu grup de Vilablareig, i jo feia la part tècnica i clar, jo miro la reacció de la gent riu, somriu, està atenta, no hi ha ningú que s'adormi, i jo dic, ostres, ho heu fet molt bé. No, és que no ha sortit malament avui. No, ho heu fet molt bé.
Clar, perquè suposo que ens
veiem... Visions diferents.
Sí, no? Suposo que ens... imagino que al ser novell pensem que hem de dir el text exactament igual.
No, però els veteranos també tenen aquesta sensació.
Sí, i després, però aquí m'he equivocat amb una paraula. Però després el director ve i diu, bueno, però si té una altra, que és el mateix, vull dir, el públic no se n'ha adonat, endavant, no? I aquestes coses es tranquil·litzen, sí. Després... Sí que és veritat que el segon dia estava més nerviós que el primer, i no entenc per què, però bueno.
Sí. Bé, no, això passa, vull dir, hi ha dies que per alguna circumstància te trobes més nerviosillo, no? A vegades A vegades també depèn de la preparació, dels moments previs, no? A vegades el meu grup de teatre, després de dinar, que tenim el bolo a la tarda, hem anat a passejar, hi ha en Jaume que explica els seus acudits, i això et permet relaxar-te. I
una mica de descompressió.
Descompressió, i a lo millor una altra vegada pues, vas més apretat en el muntatge i tens només 10 minuts per abans de sortir escena. Vull dir, aquests moments previs jo crec que també poden influir. So, hi ha molts defectors. Per tant, no pateixis, que això és normal.
Vale.
Després, ja fora de l'obra, doncs, varen començar els assajos dels tastets el mes de gener.
Correcte.
I els hem acabat el mes d'abril, una mica justets. Tu imaginaves així el procés? De la primera vegada que fas teatre així, el procés d'aprenentatge, de la direcció del director que te va guiant?
Tenia una vaga noció, però la veritat és que no m'ho imaginava ben bé així, com ha anat. I he vist com al llarg dels dies i de les setmanes pues, la cosa anava creixent i creixent una mica més i creixent una mica més i anaves apuntant el que t'agrava dir el director i ho anaves aplicant i veies que la cosa des dels inicis fins al final pues, ha canviat molt la mateixa obra o la mateixa forma de dir el text o de reaccionar amb algunes frases. Sí, és sorprenent, la cosa va creixent, és una cosa viva.
Sí, i després confiança en el director. A mi hi ha un director dels primers directors de teatre, en Pep Massanet, un dia va dir, diu, perquè jo suposo que me volia fer una cosa i jo devia fer una cara rara, diu, ostres, això, així ho tinc que fer-ho, i me va dir, diu, tingues confiança en el director que jo tinc confiança en tu. Ho has vist d'aquesta manera?
Jo, com a novell, haig de tenir confiança en el director. No puc anar per la vida de Robert De Niro perquè ja seria el com. Vull dir, jo m'haig de creure el que em diu el director i en aquest cas al 100%. Al 100%, perquè a més ell té aquesta forma de dirigir de que t'ho fa ell primer. L'escena, si has de cridar, ell crida primer i tu ho veus i dius, bueno, pues, això és així, efectivament, no? I t'implica.
Sí, bueno, són aquests directors que són bons actors i, per tant, els hi és més fàcil transmetre la manera que vol que se diguin les coses, perquè ells, bueno, ja ho diuen primer ells i en aquest cas és el cas d'en Pere. I després també, ara que ja t'has estrenat, quin paper t'agradaria fer? O quin tipus de paper, no? Quin tipus de paper? Aquest paper era una obra còmica.
Sí.
No era, hi ha papers còmics que potser són més, hi ha obres còmiques que són més per fer somriure,
sí.
I després hi ha papers que són per fer la carcajada, com seria aquells el meu primer queixal, no? Que són més estripats, no? Que donen per fer més joc de fer-ho. I després hi ha els papers serios, de les obres sèries. Cap on te tiraries tu? Quin tipus de papers?
A mi em tiraria per un cantó papers serios. Però, clar, jo ja sóc conscient de que amb l'edat que tinc, com no sé, un rei Lear, no em queda gaire més per fer. I en papers de comèdia, pues, un tipus de comèdia així, tipus Neil Simon, el que dius tu, no de la gran carcajada, però sí del somriure intel·ligent, un Neil Simon d'aquest tipus així, sí que m'agrada molt aquest tipus de teatre.
Sí, perquè a vegades diu... Hi ha actors que diuen, no han rigut gaire. I després, si tu veus des del públic, sí. Tu has vist somriures, sí, i has vist que la gent està atenta, que a vegades no has d'esperar la carcajada. També volia parlar una mica clar, una de les coses que ha de gestionar l'actor és això que hem parlat dels nervis, que, bueno, i l'altra barrera és aprendre el text.
Aprendre el text, sí.
Com ho has portat, això? I com ho has fet, si tenies alguna tècnica?
Pues, no tenia cap tècnica, simplement vaig començar a fer els assajos amb en Pere i a llegir-me el text i a intentar memoritzar-ho, fins que un dia se'm va córrer... Bueno, em va ajudar molt també la gravació que vam fer de Confessió Express per la ràdio. La va sentint, i vulguis que no, se't van quedar les coses. Però sí que se'm va córrer un dia un mètode, que és amb la gravadora del mòbil. Jo vaig gravar tota la peça, però només amb les intervencions de la meva oponent i deixant els espais en blanc de la meva resposta. I la meva resposta l'anava dient. I pim-pam, 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 fins que em va sortir automàticament, no? Em va ajudar molt això.
Sí. Bé, després ara quan enregistrem demà a l'altra part ja parlarem de maneres de prendre el paper, que diferents sistemes, hi ha els assajos a la italiana, que en Francesc Artalejo ens ho explicarà una mica com va.
A la italiana?
A la italiana. Bueno, ens ho explicarà perquè a ell no li agrada, precisament per això. Això ho explicarà ell. I, bueno, doncs, cadascú, està clar que cadascú té el seu sistema i és una barrera que s'ha de passar. I si no vas segur amb el test, jo sí que això ho tinc claríssim, després a l'escenari no disfrutes.
No, això, no, això és veritat.
Això és veritat. Doncs aquí ja donem les gràcies a l'Andreu i demà continuarem amb els altres dos convidats d'aquesta part del tema del mes, que serem en Francesc Artalejo i en Pere Pivoles.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, estem de nou aquí als estudis de Ràdio Sarrià perquè estem enregistrant la segona part del tema del mes del programa de maig. Ahir a la primera part vàrem estar parlant, xerrant amb un actor novell que va participar en els segons tastets, l'Andreu Pichardo, i avui ja tenim aquí dos actors, un que va participar, va pujar a l'escenari en els segons tastets, i després tenim un actor-director, que és en Pere Vivoles, bueno, els presentaré, però aquests ja no són novells, i per tant, bueno, avui parlarem del mateix que vam parlar amb l'Andreu, però hi haurà més preguntes o xerrem sobre altres coses perquè també hi ha l'experiència d'aquells que no són actors novells. Qui tenim aquí com a convidats? Primer tenim en Francesc Artalejo, que ha participat en els tastets fent la peça El meu primer queixal. És de Girona i ha sigut un plaer també que pogués participar en aquests tastets. Bon dia, Francesc.
Bon dia i moltes gràcies per la presentació.
Gràcies per venir aquí en aquesta xerrada que farem. I a l'altre costat tenim en Pere Vivoles. En Pere Vivoles el coneixem, ja és el segon any que ha dirigit els tastets, i el coneixem molt amb la seva faceta de director, però avui parlem des del punt del teatre amateur, des del punt de vista dels seus protagonistes, que són els actors i actrius. Per tant, avui en Pere es posa la gorra d'actor, perquè ell també moltes vegades ha pujat a sobre l'escenari. Bon dia, Pere, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Doncs comencem. Primer, Francesc, com valores la teva experiència en aquests segons tastets?
Pues, molt positiva, vaig trobar molt a gust amunt de l'escenari i amb els assajos, pues, molt bé, em vaig divertir, m'ho vaig passar bé, hi havia una bona direcció que et corregia i et posava les coses al seu punt, des del seu punt de vista de director i espectador, perquè naturalment el director quan està fora veu l'espectacle i m'ho vaig passar molt bé, em vaig divertir moltíssim, m'ho vaig passar fantàstic.
Bueno, pues, molt bé, doncs, i a més, el públic, la peça aquesta, El meu primer queixal, també s'ho passava bé, sí. Perquè
sí,
això va ser...
És veritat, perquè jo sentia riure, o sigui, sentia riure molt i allò que quan sents riure dius, bueno...
Està funcionant.
Algo està funcionant.
Està funcionant, això. Bé, doncs entrem una mica en la temàtica aquesta, que volem parlar del teatre amateur des de lo que són les sensacions dels actors, com s'ho treballen els actors, des del punt de vista dels actors, quan estem veient teatre amateur. Però per conèixer una mica més els nostres convidats, volem parlar dels gustos teatrals com a espectador. Tu, Francesc, quin tipus de teatre vas a veure? Quin tipus de teatre t'agrada?
A mi el teatre que més m'agrada o que més m'aporta és teatre alternatiu, diguem, teatre contemporani, teatre amb que hi hagi problemes que puguin ser actuals, vivenda, migració, pobresa. M'agrada aquest tipus de teatre quan l'interpreten perquè m'aporta alguna cosa. Evidentment no marxo dels clàssics, perquè clar, clàssics pues, m'agraden Shakespeare, Chekhov, obres d'en Federico García Lorca, pues m'agrada veure'ls. Clar, aquests espectacles a vegades els interpreta gent molt professional, molt vàlida, i llavors surts d'allà satisfet. Els contemporanis normalment són gent més jove, gent que comença el teatre, i no diguem que som amateurs, però són semiprofessionals, han de fer dues feines per sobreviure, i això ho van tirant endavant, i es presenten els seus concursos, i bueno, això serien en trets generals els meus gustos.
Tens gustos. I també teatre amateur també en vas a veure?
Sí, teatre amateur tot el que puc. tot el que puc, els centres cívics, que és on fan els, el teatre amateur, centres cívics, col·laboracions en Càritas, pues, les entrades a vegades pues, és taquilla invertida o valen 5 euros entrar a veure un espectacle que t'emplena i que t'agrada.
Sí, sí, sí. I Pere, els teus gustos com a espectador?
Jo la veritat és que a mi m'agrada anar-ho a veure-ho tot. A veure, tant me pot agradar un musical com un drama com una comèdia. Jo m'agrada anar a veure els espectacles i després poder dir, hòstia, m'ha agradat molt o no m'ha agradat gens. I no tinc manies, home, no aniré a veure un espectacle que em costi 80 euros l'entrada. Però si està dintre de les meves possibilitats, jo tot, m'agrada veure-ho tot, però justament per després poder dir, ostres, que bé com han fet, ostres, que malament, o el que sigui, no? Per exemple, el que deia ell de teatre amateur, no? Tu vas a veure teatre amateur, sobretot, i penses, bueno, tot això no ho hauria de fer com faig d'actor. Tot això sí que ho podria fer, saps? Vull dir, llavors te serveix molt com...
Ja, de formació professional, sí. Tu veus amb uns altres ulls.
Clar, sí, clar, sí. Mires i veus i penses, ostres...
Ara, parlem del primer cop, el primer cop de pujar a l'escenari. Entenguent que, bueno, no aquell primer cop que quan estaves a col·legi et vas sortir allà a fer de pastoret, no, sinó el primer cop que, d'alguna manera més o menys seriosa, com a actor amateur, vas pujar a l'escenari. Quan va ser, quines sensacions, quins nervis, com va anar el primer cop, Francesc?
Pues el primer cop que vaig pujar en un escenari, a part de pujar a l'escenari en el Galliner, que fèiem allò de distrets i l'obra de final de curs, que era
el taller, sí.
Els tallers, jo la primera vegada que vaig pujar en un escenari va ser amb la companyia Cuca de Llum i amb una obra que nosaltres li vam posar el nom d'Obsessions, pels drets d'autor, que és Toc Toc. Llavors hi havia un actor allà, jo vaig entrar a aquella companyia doncs, l'octubre, novembre, ja tenien l'obra muntada i l'anava representant, però jo anava als assajos i anava mirant aviam què feien. Total que va venir el desembre i un dels actors, doncs, per circumstàncies personals, no va poder continuar i em van dir, tu, que has vingut aquí, hauries de fer un paper i efectivament... des de desembre, finals de desembre fins a... va ser el febrer que vaig haver de pujar al teatre de Salt a fer l'obra aquesta i bueno, vaig aprendre el paper i vaig fer l'obra de teatre. Sensació, nervis, molt nervis, la por aquella de que quedis en blanc, de que no sàpigues alguna frase, que la rèplica i això, però bueno, una vegada tret a dintre i aquella suor freda que tens, doncs va anar prou bé. I llavors aquella obra la van representar 5 o 6 vegades més i va anar estupendo. Jo tinc molt bons records, però sí. Nervis.
Així, més doncs, nervis dels que, nervis, va, dels que estàs passant ara.
I tant! Sí, sí, sí. Ara ja m'han passat els nervis. Sí.
No, després ja... em deia una cosa l'Andreu ahir, que diu... Hi ha els nervis, diu, però a la que has dit un parell de rèpliques, després ja dintre l'escenari, després ja van baixant, no?
Sí, 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 sí. És així, però nervis, sí, sí.
Tu, Pere, has d'anar molt més enrere.
Jo, sí, com a mínim 40 anys enrere, i la primera vegada que vaig posar en un escenari de veritat va ser per fer una substitució d'una obra que es deia Civilitzats tanmateix, que era, passava en una illa deserta, que hi havia un naufragi i hi havia una parella, un matrimoni, que era jo, una dona i jo, i una altra, de més a més. I quan comença l'obra jo estic a dintre la cabana, que hi ha una cabana al mig d'això, i a dintre la cabana hi havia la noia que feia de regidora, de puntadora, el que tu vulguis, no? I me diu, va, que has de sortir. Jo dic, no, jo no surto. Jo estic cagant, jo no surto. Mira, encara vaig tenir una setmana la mà marcada, em va fotre una bufetada la noia, diu, o surts, i vaig sortir, i el que dieu vosaltres, al cap d'un rato d'un parell de rèpliques, ja estàs enganxat.
Ja te'n trobes a la salsa.
Sí, però em va costar, eh? Ostres, allà dintre la cabana aquella, me'n recordo que vaig passar un canguelis.
Aquí deia el vostre currículum teatral, el teu, Pere, serà molt llarg. Bueno, ens situarem més amb en Francesc. El teu currículum teatral, has estat al Galliner fent els cursos i després la Cuca de Llum, no sé si hi ha alguna altra cosa més. O...
No. O sigui, el Galliner m'hi vaig apuntar per aprendre, per aprendre.
Quants anys fa d'això, ja?
Això vaig començar el 19 o 20, llavors va venir la pandèmia, que vam estar un any i pico
parats,
sense classes i sense res, i bueno, jo, llavors a la Cuca de Llum, doncs sí, 4 o 5 obres hem fet, alguna cosa a l'auditori, que l'Ajuntament deia que era per la festa de la gent gran, i gent que uns ballaven, altres cantaven havaneres, i nosaltres fèiem doncs, mitjoreta d'obra, com que vam fer, per exemple, la festa de cumpleanys, que em sembla que és en Chekhov, em sembla, és una festa així, i llavors, doncs, per l'espai caixa, que és allà on nosaltres ensegem, doncs, per Nadal, doncs vam fer l'última missa del gall i coses d'aquestes, no? I llavors hem anat fent obres, el Cianur, Ai la vida, bueno, i això és.
Perquè d'aquestes obres que has fet, també pots sumar-hi el galliner, si vols,
sí.
Perquè el taller finals de curs no deixa de ser una representació.
Una representació.
Quina és la que guardes més bon record? Com a actor, la
com a actor, però professionalment. Jo la que guardo el millor record i que em vaig divertir moltíssim, Fi de partida, de Samuel Beckett.
Era un taller del Galliner.
Del Galliner, el teatre, aquest teatre de Salut de Sabadell, que Fi de partida, jo m'ho vaig passar molt i molt bé. Molt i molt bé. Sé que al públic hi ha molta gent que no va entendre gaire res, però jo m'ho vaig passar molt i molt bé, vaig disfrutar.
Bueno, la directora, el Núria Coromines, també suposa que va ajudar molt, també,
hombre,
que t'ho passessis bé, no?
Sí, sí.
Sí, sí. No, és que ja, com vàrem fer la presentació ja al Galliner l'any passat, que ens vam conèixer, tu anaves, això, m'és agradat fer-ho més vegades.
Sí, 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 sí. És clar, és un taller que llavors tu has fet un esforç, un gran esforç, per estudiar, per aprendre, per moure't a dins de l'escenari, per bellugar la cadira de rodes i això, i llavors queda mort, no? Queda mort, i a vegades aquest m'ho vaig passar molt bé.
En Pere, per abreujar, perquè el teu currículum massa llarg, però parla'ns del teu paper que tu te vas sentir més.
Jo vaig començar amb el Ditiramba, de Sant Gregori, després vaig anar he anat a molts de grups, dos obres, en diré dos, una és l'ou, però era el huevo, de l'Adolfo Marcillac, que a més a més tinc l'anècdota que aquí, com que actuava i feia el paper principal, vaig estar no sé quant de temps trucant a Madrid a veure si podia parlar amb en Marcillac per veure si em donava idees. Vaig aconseguir parlar amb ell i li dic, pots passar un vídeo, bueno, en castellà, evidentment, i me diu, no, diu, en este tiempo no había vídeos, tienes que llamar a Radio Televisión Española y que te manden, bueno, allò, saps? Va ser molt bo, però aquesta m'ho vaig passar molt bé perquè era, quasi era un monòleg, i quan somiava el que passava quan jo era petit d'anar a l'obra, sortia tota l'altra gent a darrere. Aquesta és una. I l'altra que sembla que no, és el dia que totes les P van anar a jugar al tennis. Era les P, no deia les putes, deia les P. I aquesta obra feia com d'un bailet una mica sonat, que estava tota l'obra a sobre d'un cavall d'aquests de Balancí, i la veritat és que feia un paper tan bèstia, tan aviat plorava com reia, i en aquesta obra va ser la que vaig aprendre a plorar i riure de veritat, no allò de he 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 i no, plorar i riure de veritat. Hòstia, va ser brutal aquesta obra, aquestes dues tinc bon record.
Per què fer el teatre amateur? Què us aporta?
Pues a mi m'aporta que, primer, unes obligacions, haig d'estudiar, haig de memoritzar, i com que tenim una certa edat, pues això jo crec que desenvolupa. Te fa llegir llibres, te fa llegir coses, te fa veure vídeos, i m'aporta, pues, satisfacció. I quan sóc dalt de l'escenari, pues, quan acabo, sembla que l'adrenalina te baixa i quedes fantàstic, o sigui, me diverteixo, m'ho passo bé, això m'aporta principalment això.
Pere,
jo hi ha una cosa que m'agrada de fer teatre, que és que no ets en Pere Vivoles, ets fulano, ets vengano, ets sotano, sempre ets una altra persona, i aconseguir una hora i mitja ser una altra persona, té el seu punt, vull dir, és una cosa que sempre m'agrada molt, o sigui, el que està allà dalt actuant no és en Pere, és en Ramon, saps? I llavors això, ostres, a mi m'agrada, vull dir, saps? Poder representar persones diferents que jo i que em surti bé, clar, evidentment, si no,
és
això. Llavors això és una bueno, a mi m'agrada, és una satisfacció poder representar un personatge que no digui, hòstia, mira, ja vaig en Pere una altra vegada, no, saps? No sé.
Jo també he trobat, per exemple, que fent el teatre, quan veig cinema, el veig d'una altra manera.
Sí, 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 això també.
El veig d'una altra manera. Me fixo moltes vegades amb la Trezzo, me fixo amb això, veig els actors, ja sé que els hi surt bé perquè corten, torna a començar i repeteixo bé. Però, o sigui, és més interessant, no? Veus la qüestió del cinema totalment diferent.
Ara, hi ha dos barreres que s'han de superar els actors amateurs, bueno, els professionals suposo que també, és gestionar els nervis, si és que n'hi ha, i aprendre el test. Ja n'hem parlat una mica. La gestió dels nervis... Jo he vist actors que no els he vist mai nerviosos, eh? He vist actors que no, mai de la vida pràcticament els he vist nerviosos. Ah, i ara, amb això també, com amb en Pere, tu que has fet de director, ara sí que et deixo fer de director, els nervis són bons o dolents? Perquè una vegada recordo que tu vares dir, com uns minuts abans de començar una obra de teatre que ens vares dirigir, dius, veig en Jaume massa tranquil. O sigui, això vol dir que tu, com a director, veies que un toc nerviós també va bé. De què venia això, aquesta frase? Que veig en Jaume massa tranquil.
Perquè quan has de sortir a actuar, si no tens pessigolles a l'estómac i no tens aquells nervis, hòstia, estàs massa fred. O sigui, abans de sortir, just el moment abans que toca el teu paper, has de respirar a fons, has de concentrar-te i ser el personatge que sortiràs a ser. Si surts tan tranquil com aquell que està passejant pel mercat o passejant per la... Hi ha d'haver-hi un nervis aquí a l'estómac, però tothom, això ho té en Pou, ho té enflotats, tothom té que tenir aquests nervis aquí a l'estómac al moment de sortir. Si no, ostres, penses, què li passa a aquest? No està... Bueno, bé fer-la. O sigui, jo sempre dic el mateix, i tu m'has sentit a dir moltes vegades, quan vas a fer teatre no pots dir el Pare Nostre, has de dir el Pare Nostre de la Nacha Guevara, i que els pèls de punta i guita de vermell, no? Vull dir, si dius només el Pare Nostre, com... Bueno, sí, i potser per això li vaig dir, perquè el vaig veure tan tranquil que vaig dir, hòstia, no pot ser. I els nervis, ja he explicat una anècdota, jo com vaig fer el Cien el Sol amb llet, jo era el tonto que feia de Sherlock Holmes, de Pacotilla, i comença l'obra que estic sobre el taló i jo estic adormint, ajonellat a terra amb el cap a sobre de la falda de la que feia de la meva mare, que per cert era més jove que jo, però bueno. I estic allà i estic potser 4 o 5 minuts sense parlar perquè estic dormint. Aquell rato, aquella estona, els nervis que tenia a l'estómac fins que no vaig poder-me despertar i dir la primera paraula, és brutal, és que això hi ha de ser-hi, és que si no hi és, és que, bueno, hi ha gent que sí, que deu ser molt, però ostres, és allò et dona vida, saps?
I tu com a actor com ho gestiones, això? O sigui, tens algun... Abans de sortir faig algun ceremonial que tu te fas teu per preparar-te, perquè...
Hi ha dues tècniques. Una, vas una mica abans de començar, jo m'haig de cansar. Jo, la gent que abans de començar l'obra, tal, que si fan ioga, que si mediten, que no sé què, a mi em costa molt. Jo m'haig de cansar, haig d'anar fora al pati, jugar a pilota, o el que sigui. Però, un moment que ja estic a dintre...
Activar.
Sí, després, quan ja estic a dintre, abans de sortir, tenco els ulls, respiro fondo, 2, 3, 4 vegades, el que sigui, me vaig concentrant, i després ja surt el personatge. Però primer m'haig de cansar. Relaxat és el moment just abans d'entrar, a l'últim minut, però primer necessito activar-me, córrer, saltar, ballar, cremar, que ja vagis amb l'adrenalina pujada una mica.
Si hi ha directors que ho fan fent, els actors, una mica de moviment abans.
Sí, 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 m'ho va ensenyar un director a fer-ho, això. Sempre em castigava anar fora a jugar a pilota, perquè deia tu, a fora a jugar a pilota un rato i després tornes a entrar i ja començarem l'obra.
Tu ets els actors d'aquests que 5 minuts que estan amb el guió tota l'estona abans de sortir?
No, es pot fer això.
O com vas a fer un bolo, portes el guió?
Sí.
O el deixes a casa?
No, tots els actors tenen les seves manies. I una de les meves manies és, jo vaig actuar allà on sigui, i tinc una cadira que és meva, és la meva cadira, i en aquella cadira hi ha la meva obra de teatre, la meva ampolla d'aigua, la meva jaqueta, el meu jersei, el que sigui. Allà hi ha d'haver-hi el meu, l'obra. Que la miro? No. No es pot mirar l'obra dos minuts abans d'entrar. A mi em desconcentra molt això de... O sigui, necessito venir ja amb el paper ja més o menys, després ja te surt.
Jo algunes vegades, no vol dir que ho faci sempre, abans de sortir d'escena, dos o tres segons, m'estic moguent.
Clar.
Així és, bueno, sense destorbar l'altra gent. Això, com si això que dius, bueno, per activar-te.
Bueno, jugar a pilota.
I tu com te prepares abans?
Jo, a vegades me sento en una cadira, i, o sigui, el text, no, si puc no el toco, el porto, però el deixo tancat en una bossa.
Va, si és més o menys com jo. Sí.
I si puc no el toco, ja tu penso, me'l memoritzo, vaig dient frases, vaig dient coses, i m'estic. I llavors pues, procuro pues, fer respiracions, respirar, o sigui, fer una mica d'abdominals, fer això, moure una mica... les articulacions, les cames, bellugat una mica, no tant com tu d'anar a jugar a futbol, però sí bellugar-me. I m'agrada moltes vegades estar pues, amb una cadira i sol.
Sí, això també.
Sol.
Això
també. Vull dir que els altres, és el que dius tu, moltes vegades allà, fem una foto, no sé què, sempre està de fotos ara, no. També el nervis i la concentració canvia segons el teatre allà on vas. No és el mateix fer una representació en un centre cívic de Montalivi o de l'Unyà o d'allà on sigui que anar a un teatre de sal o anar a un auditori o una... Clar, és molt diferent, eh?
Imposa.
Clar, anar al teatre de sal amb els seus camerinos a dalt, això es pensa, ostres, això és un lujo. Vas a un centre cívic, t'has de canviar allà on pots, al tanto amb les cortines que no et vegin, que no et surtis, no per... Clar, mira, estàs en un teatre... hi ha la seva aigua, el seu cafè, això és el camerino, ja, tu quedes allà quiet, no? Això canvia moltíssim, eh?
I tant.
Canvia molt, molt.
Continuem. L'altra dificultat, l'altra barrera que hi ha és aprendre el test. Vull dir, clar, hi ha gent que diu no, jo no vull fer teatre amateur perquè em poso massa nerviós o perquè jo no he estudiat tot això. Bueno, són barreres que has de passar. Francesc, això d'estudiar el test, quina tècnica... Després parlarem de la italiana, que t'ho faré explicar a tu, però bueno, sí, no, ha de sortir aquí, sí, de la italiana, sí. Però bueno, com ho fas o com ho gestiones, jo, si t'acosta més o menys?
Una vegada m'han donat el text o m'han donat l'obra, per exemple, aquesta última del tastets, doncs, clar, jo només he llegit, quasi com aquell diu la meva, l'altra l'he fullejada, però no he prestat massa atenció, però quan te donen tot una obra de teatre, la llegeixo tota, veig els personatges i llavors... Pues jo subratllo en rotulador les meves frases, les frases de l'altra persona amb un altre color i vaig retenint normalment les últimes paraules d'on haig de fer jo la rèplica, no? I llavors vaig fent i vaig per... Pues esclar, si l'obra intervinc bastant, pues vaig fent per talls, no? Per pàgines, de la 1 a la 10, quan, i més o menys m'ho sé, de la 10 a la 15, i normalment només les obres de teatre tenen 30, no? Pàgines, no tenen més. Bueno, hi ha una que ja tenim molt, nosaltres el que fem, doncs 30, 34 pàgines. I llavors també, a vegades la tinc gravada, però no m'acaba, no, a mi això d'escoltar-ho no m'acaba d'agradar, m'agrada més llegir.
En veu alta alguna vegada, assages, en veu alta a casa?
Sí, vaig al pati i a vegades... ho faig en veu alta, sí, i a vegades dic tot el text el que diu ell o ella i llavors el que contesto jo i així és, tinc menys dubtes, o sigui que m'aprenc mitja obra o tres quarts d'obra.
Pere, com fas tu?
Jo ja, bueno, com tinc l'obra, que la tinc meva, la llegeixo una vegada, dos, tres, quatre, i llavors com començo ja a memoritzar, jo sempre faig i sempre recomano que el teu, com a mínim el teu paper, el facis en veu alta. O sigui, tu pots fer l'altre de memòria i el teu en veu alta, perquè te queda molt més. Vull dir, perquè clar, tu imagina't, tu llegeixes aquesta fulla i te la saps de memòria, o no, te'n vas a dormir i dius, hòstia, com ho sé tot, buah, com ho sé tot, mentida podrida, t'aixeques al dematí i resulta que no. Per tant, m'agrada molt parlar el meu text en veu alta, l'altre... el llegeixo però amb pensament i però el meu amb veu alta. No m'ha agradat mai allò dels àudios perquè no tinc mai oportunitat d'escoltar. Jo la meva feina no em deixava escoltar la ràdio. El meu trajecte amb cotxe era de 20 minuts per anar a treballar. No et dona temps. Llavors, si tu ets, jo que sé, comercial o alguna cosa, evidentment, agafes i vas escoltant. Però no, a mi m'agrada prendre-m'ho llegint i si puc en veu alta. Quan treballava sempre estudiava la nit, llavors no podia fer-ho en veu alta, però la que podia al migdia o alguna cosa, en veu alta. Sobretot el meu paper.
Bé, se'ns està tirant una mica el temps a sobre. Aquí tenim el director. Ah, bueno, no, ens falta explicar això de la italiana. Ho explico jo, ja.
I tu
diràs el teu comentari. Hi ha un tipus d'assaig que, a més, està tipificat. Nosaltres a la ràdio parlàvem de nomenclatura en aquest programa, La Quarta Paret, parlàvem de nomenclatura teatral i una vegada vam parlar dels tipus d'assajos. Hi ha un assaig que és a l'italiana, no, que és un assaig que és per passaters. I sempre, sí, esclar, tens tendència a fer-ho una mica més ràpid, però en el curs de l'any passat, que en Francesc i jo vam coincidir en el Galliner, hi havia una professora que estava obsessionada amb els assajos a l'italiana, però els assajos a l'italiana a una velocitat, no una mica més ràpid, no.
Picada, totalment picada. Picada totalment.
Picada. I diu, no, ja us ensenyaré una cosa, i tothom es posava dels nervis, perquè era... Dir la frase i de seguida l'altra, i tampoc la podies interpretar pràcticament.
No.
I a més, anar ràpid i a més moguent-te dintre l'espai d'assaig, no? I això cada dia ens ho feia fer i tothom estava una mica...
Sí.
Fins dalt. I a més, anava marcant. Ara faré...
Pam, pam, pam.
No, aneu tard. I hi ha gent que s'entrebanca, jo és que jo no puc.
Serveix això?
Bueno,
us va anar bé?
Ara, vista en perspectiva, jo crec, per exemple, que l'obra va funcionar, la projecció de veu va estar molt bé, perquè ens ho varen dir, la vocalització també ha estat molt bé, i es fa, ja diu, si tu ets capaç de fer l'obra ràpid, encara que sigui moguenta, després a vegades a l'escenari passen coses, després... Això te dona molta seguretat. Realment jo me vaig trobar molt segur a l'hora de sortir a l'escenari. Però és que a més feia una cosa que normalment, a tu Pere diràs això, és que 20 minuts abans de sortir a l'escenari ens va fer una italiana.
Una italiana.
Això ja... Sí, bueno, era molt curiós, però bueno, era molt exagerat, però... Tu, Francesc, sí. Ho odiaves forces, no?
Sí, jo, clar, una italiana, pim, i...
Altra vegada.
Jo anava ràpid, però hi havia gent que s'entrava, aquí sí. Toca, i miraven, i no sabies si tocava la rèplica amb ell o amb ella, i...
Bueno, ella distingia, i això sí que és veritat, de dir, allò que, la típica frase dels amateurs, que diu, hòstia, és que a casa m'ho sabia jo, i ara aquí no, i quan va començar els assajos, és que no t'ho saps, diu, i, bueno, ja, no us ho agafeu malament, però... No us ho sabeu encara. I quan tu ets capaç de fer una italiana i clavar-la, vol dir que segur que tu saps després, no? Però, bueno...
És... Sí, i me'n recordo d'una de les coses que deia, que podem Pere, deia que a casa el que havien de fer és estudiar el text i no interpretar. Perquè sí. Si interpretes, llavors agafes vicis, i llavors els vicis els transmetes el dia de l'ensaig o el dia de l'obra de teatre. Per tant, tu el que has de saber és el text. Interpretar, aquí.
Però bueno. Llegir neutre és molt difícil, eh? Això al principi de l'obra sí que vas de fer-ho, perquè sí. Has de llegir neutre, perquè el director et donarà les pautes. Però els amateurs és quasi impossible llegir i no donar-hi una entonació...
No, parlava tant com l'entonació, sinó com la interpretació.
Sí, bueno, clar.
Deia...
Però clar, llegeix neutre una obra la primera vegada. Costa molt, eh?
Costa, sí.
Bueno, els que en saben no, però...
Bé, hem d'anar acabant, aquí podríem estar xerrant sí, una bueno, bona estona, sí. Però bueno, jo crec que hem transmès als oients una mica el que hi ha darrere, el que és sector, en aquest cas sector mateix, però volia acabar amb una pregunta. Quin tipus de paper o quin tipus de personatge us agradaria fer que no hàgiu fet? Tu, Francesc, que... Bueno,
doncs... jo, com m'has dit, accentuant algun paper d'aquests que van fer el Galliner, que vaig fer també, vaig fer de Ricard III, vaig fer el monòleg aquell de Hamlet i això, però a mi m'agradaria fer un paper que sempre fent comèdia perquè els amateurs i a la nostra edat es dirigim a un públic molt concret. i aquest públic concret el que li agrada és riure i comèdia i passar-s'ho bé, no? Però sí que m'agradaria fer un paper pues, dramàtic, o sigui, algo diferent, no sé, sí, algo diferent,
intel·lectual. Jo també coincideixo en això, sí.
Algú, però no en fem.
I jo, si m'ho preguntes a mi...
Com a actor, sí.
Jo com a actor, mira, vaig començar de jovenet amb en Harold Lloyd, que m'agradava molt, després en aquest... el del peix de mà de Wanda, en John Cleese, en Danny Kaye, tots aquests... A mi però, clar, tu ara imagina't, Hotel Fawlty, qui fa més riure? El cambrer aquell que era espanyol que després era mexicà? O era en John Cleese? Clar, és difícil, o sigui, és fer un paper de riure, però de sèrio, és complicat, i a mi això m'agrada molt. O sigui, per exemple, en John Cleese, com fa Hotel Fawlty, el tio és un desmanegat, però... No, o sigui, jo el que no m'agrada és que es riguin de mi, sinó que riguin amb mi, no?
Que no sigui així,
saps? Vull dir...
que no sigui patètic de tant, sí, de no sobre... aquests papers sobreactuats,
clar, o sigui, fer riure és molt difícil, és molt. Fer riure sense fer la... o sigui, fer el pallasso o fer una pallassada és molt diferent, hi ha una ratlla molt d'això, i a mi fer riure m'agrada. Que també he fet, ja t'he dit, amb la vida aquesta, amb aquesta vida laboral teatral, he fet de sèrio, he fet això, i he fet papers super sèrios i m'agrada molt fer-los, però el meu és un tipus John Cleese, per dir alguna
cosa. Sí. Jo també, esclar, també veient cinema i veient televisió i així, també fer de dolent, fer un paper sèrio però de dolent, això també... perquè estàs fent una cosa... perquè jo no sóc dolent, és clar, sóc una bona persona, ja. I sí, fer un paper totalment, això sí que és totalment diferent de tu com a persona.
Però
no?
El que t'he dit al principi, poder pujar a l'escenari i no ser en Pere, ser un gànster o ser no sé què, no sé quantos, i creure tu que ets aquell, hòstia, això, clar, és això el guapo, sí, de fer teatre.
Ara pensant en el que has dit, o sigui, pujar a dalt d'un escenari i fer de dolent, hòstia, ara m'ho estava rumiant, dic, com ho faries?
Sí.
Bueno. Fer de dolent, dolent, eh?
Dolent, sí, clar, dolent. Fer de dolent, de gànster, d'assassí, no sé, de, m'entens? O de maltratador.
Sí.
De dolent, no?
Sí. Bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver participat en aquesta secció. I ara això quedarà també les intervencions de l'Andreu, que va venir ahir, i diu, bueno, després mira, donem a conèixer als nostres oients doncs, una visió de lo que és ser actor.
Vale, moltes gràcies per convidar-me.
Sí, exacte, igualment.
Igualment.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. Bé, una vegada més, en aquest programa hem de parlar dels segons tastets de teatre breu. Per què? Perquè tornem a tenir una altra representació del tastets, aquest cop al Centre Cívic de Sant Julià. Recordem, segons tastets de teatre breu, dissabte 16 de maig a les 6 de la tarda, Sant Julià de Ramis. 5 comèdies breus dirigides per en Pere Viboles. Confessió express, amb Mamen Boades, Andreu Pichardo i Josep Maria Sansalvador. Jo no tinc mòbil, amb Mamen Boades, Tati López, Santi Palomeres i Joan Puigmal. Són meus, no, meus! Jordi Aymeric, Lluís Aymeric i Laia Pérez. El meu primer queixal, amb Francesc Artalejo i Quim Llorenç. I un bon entreteniment, amb la Dolors Bertrina, en Joan Puigmal i Toni Villar. Llum i so, amb la Mariana Arjona. Centre Cívic de Sant Julià de Ramis. El preu, 5 euros. La venda d'entrades serà el dia de la representació i el pagament serà en efectiu.
Bé, abans de fer la propera recomanació, hauríem de parlar de com va anar. Varen fer la representació el dissabte dia 18 i el diumenge dia 19. Què expliqueu? Bueno, jo també hi era, eh?
Hem de dir que vam tenir ple els dos dies, tant el dissabte com el diumenge.
Sí, sí, ja feia dies que estava ple la reserva d'entrades.
I l'espai a mi em va agradar molt més fer-ho en l'edifici del Coro que l'any passat en l'edifici del Centre Cívic, per la sonoritat i per l'espai que per mi...
També érem molta més gent, eh? L'any passat la sonoritat, el que dius tu, si hi ha molta gent també costa potser més, no?
Sí, sí.
Bueno, va anar bé, jo trobo que va anar bé. La gent per almenys rivia, que és el que es tractava, no?
Jo crec que ens ho van passar bé els actors i s'ho va passar bé la gent que ens va venir a veure.
I el director estava content.
Això, sí. Això és molt important.
Important, sí.
Això és molt important per poder tornar a comptar amb ell.
El públic, jo crec, per la informació que m'ha anat arribant, doncs penso que s'ho va passar bé. He trobat dues persones, diu que volen repetir, que volen anar a veure Sant Julià.
Ah, imagina, sí,
jo,
sí, també, sí. Jo també en tinc dos que repetiran.
Sí, per tant, bueno, és bona senyal.
Sí, sí.
Si van continuar la línia de l'any passat, que també va agradar, i la fórmula d'aquesta de peces breus, jo em penso que funciona, perquè jo penso que agrada.
No cansa. Agrada molt, i a mi molta gent m'ha preguntat d'on traieu aquestes obres tan divertides? No. I jo sempre dic, en Joan ens les busca, i totes són molt divertides, és cert.
En tinc encara pendentes de representar, eh?
Vull dir, doncs mira, podrem fer el tercer.
Per la propera temporada, clar que sí.
Temporada.
Genial.
Bé, ara passarem a la següent recomanació. I ara us recomanarem una comèdia divertida, crítica i absolutament actual. Paneroles no les maten ni el lloguer, que porta sobre els escenaris la companyia de teatre La 113. He fet una cerca a Google posant problemes de l'habitatge a Barcelona. Ens en surten infinitat de pàgines web i referències a aquest problema. Per exemple, fent l'ordre que ens dona la cerca de Google, hi ha un article de l'Ara del 2025 que diu «La preocupació per l'habitatge a Barcelona bat rècords». La Fundació Habitatge Social també ens surt una referència del problema de l'habitatge. Hi ha una web de l'àrea metropolitana de Barcelona que ens surt aquesta referència també. L'accés a l'habitatge és un dels problemes més destacats. La web de l'Ajuntament de Barcelona, Habitatge i Bellesa, un problema que anirà més. La web de Càritas Barcelona, la crisi de l'habitatge. I així van sortint referències. A la seva pàgina web, la companyia La 113 es presenta així. Companyia de teatre especialitzada en obres de comèdia i crítica social. I això és el que és Paneroles no les mata ni el lloguer. Una comèdia que fa amb humor una crítica sobre aquest gran problema que és la crisi de l'habitatge. Però què res millor que siguin membres de la companyia La 113 que ens presentin i parlin de Paneroles? Donem la benvinguda a la Cora Rossell.
Hola, moltes gràcies.
Moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos Paneroles, no sí. Les mata ni el lloguer.
Un plaer.
Cora Rossell ha dirigit aquesta obra i després en Sergi Benet, que és guionista i actor, també el tenim aquí.
Hola, bones.
Benvingut, Sergi. Tant en Sergi com la Cora han trepitjat l'escenari del Teatre del Centre, quan encara estava obert, fent teatre musical, perquè varen portar el seu grup de teatre en aquell moment, varen portar sobre l'escenari del Teatre del Centre Cabaret, Passion Rouge i el mateix de sempre, dintre el que era les mostres de teatre que fèiem al Teatre del Centre. Els tres que intervenen dintre del que és Paneroles, la directora, la Cora Rossell, en Sergi Benet i en David Maganya, tenen a la seva formació una cosa en comú, que és que tots tres, entre altres estudis, però tots tres varen estudiar el graduat d'art dramàtic de l'escola Nancy Tuñón i Jordi Oliver de Barcelona. I per tant, com és molt habitual, doncs, després d'haver estudiat el graduat, doncs el que volen és fer teatre i una manera és muntar la teva companyia. Bé, doncs deixo ja els micros i dono la paraula a en Sergi i a la Cora perquè ens expliquin aquest projecte de Paneroles i ens expliquin també al final a quins puestos la representaran. Endavant, tota la paraula per vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. A veure, Paneroles va sorgir de la... Bueno, estàvem amb en David, hem estudiat junts, sí que tots tres són de la Nancy, però que coincidíssim en classe vam ser en David i jo, i bueno, ja havíem treballat junts abans amb l'obra de Dues copes de menys, que també és de la companyia, i teníem moltes ganes de tornar a treballar junts i ell havia escrit alguna obra de teatre i ens vam animar a escriure l'obra de Paneroles i parlar sobre el problema de l'habitatge, que sí que en l'obra se centra molt a Barcelona, però és un problema que al final també és global, no només a Barcelona, sinó aquí a Girona també ens tenim aquest problema i a tot arreu del país i del món en general. Però volíem fer-ho des de la comèdia i volíem ser només dos actors, més per res, perquè així també era més fàcil moure-ho i érem els dos, som molt dinàmics, ens entenem molt bé sobre l'escenari i un cop teníem clar què volíem dir, què volíem fer, li vam preguntar a la Cora si ens volia dirigir perquè ens agrada molt la seva forma de dirigir i a partir d'aquí doncs vam engegar aquesta aventura de l'obra.
Miqueta masoquistes, eh? Sí, perquè jo soc molt canyera. Sí, jo quan vaig llegir el guió, la veritat és que el guió en si és molt divertit. A vegades requereix de que la comèdia sorgeixi, doncs, perquè crees uns personatges còmics o perquè crees unes situacions còmiques, però el guió no acaba de tenir prou força còmica. Però en aquest cas, Paneroles és molt divertit, ja només a nivell guió. I jo el que vaig sumar-hi és que, com que aquestes dues persones viuen unes situacions molt intrèpides, amb intentar sobreviure amb un habitatge que no poden ni mantenir, posar-hi, a més, molta energia. Vull dir que els veureu, no, o sigui, no paren. És una comèdia molt enèrgica, on des del principi fins al final estan sumant la gota gorda.
Perdó, jo he vist el vídeo de presentació i sí, realment és el que estàs explicant.
Sí, sí.
Eh? Jo dona ganes de veure-la perquè esteu divertits. És... per la que reflexa el vídeo.
Sí, portem 4 mesos a Barcelona, al Teatre Neu, i la gent quan surt és el que diu, el que més els destaca és com, o sigui, tota l'energia que hi ha allà, i clar, no pares de riure perquè constantment és gag rere gag, rere gag, rere gag, no paren. Llavors, però ells acaben, bueno, com si haguessin anat al gimnàs.
Sí, sí, jo crec que de totes les obres que he fet, l'obra de Paneroles és la que em desgasta més físicament. És una hora i mitja de no parar, d'acció rere acció rere acció. A més, és, no hi ha cap moment de pausa, cada vegada va a més, i bueno, acabo jo suat, que és això que faig, sembla una marató.
Sí, els personatges que a vegades estan en pitjor, la situació està pitjor i s'ha embolicat més i s'ha complicat més i clar, tot ha d'anar a crescendo, l'energia i tot. Sí, sí. Al meu punt de vista com a directora. Sí, i ells, sí, pobres, doncs, ho han seguit.
Sí, anava donant indicacions, i ara proveu això, i ara feu això, i ara feu això, i ara com no hi ha cap moment de pausa, no hi ha cap moment que respirem així, i no, però endavant.
Perquè quin seria la síntesi, l'argument?
L'argument és que en una Barcelona distòpica d'aquí uns anys, que ara s'anomena Metabarna perquè s'ha venut a les empreses, i en el sector turístic, ja en un pis que és ridícul, o sigui, és un zolo de 4 parets que no té ni cuina separada ni lavabo, tot està, viuen, o sigui, dormen a sobre sacs de dormir, el lavabo està separat per una cortina, tot, és a dir, és molt precari.
A dia d'avui aquests pisos existeixen, sí, sí, eh? Vull dir, no ens hem inventat res.
Doncs, bueno, i viuen els que diuen que potser podrien ser els últims barcelonins, i que són l'Òscar i en Lluís, que tot i així no arriben a final de mes i per poder-hi arribar estan subarrendant el seu armari a una altra tercera persona. I tot comença en algun moment que el seu llogater els hi puja el lloguer de cop. I bueno, és com tota la lluita que fan, de que en principi intenten, bueno, no faré gaires spoilers, però intenten fer-ho d'alguna manera, veuen que no poden, intenten fer-ho d'una altra manera, i al final, bueno, pues, lluiten més des dels drets, que tampoc saben exactament què és, perquè és una cosa que era com molt antiga, no? L'avi d'en Lluís sí que havia parlat alguna vegada dels drets, però ells no saben exactament com, què són, i per tant, totes les seves maneres de resoldre un conflicte o el problema ho fan de manera errònia, però perquè no saben, no els han educat d'aquesta manera. I clar, es van posant en problemes, sobre problemes, sobre problemes, i això al final és un caos. I a part d'això, hi ha un altre enemic per allà en el pis, que és una panerola que és gegant, que es va, que a vegades va fent més gran i més gran, i que
realment no marxa.
I que no marxa.
No sé si voleu afegir alguna altra cosa més.
Bueno, nosaltres, a part de fer la crítica, sempre hem intentat portar una mica el missatge més enllà del teatre, i, per exemple, durant tot aquest temps a Barcelona hem estat col·laborant amb la Fundació Habitatge Social, que també, no?, és la fundació que lluita dia rere dia per tenir un habitatge digne, i bueno, hem col·laborat amb ells, i part de les entrades que aconseguim en el Teatre Neu, doncs, els hem destinat a ells, també, bueno, tenien ells una mica d'informació ja amb nosaltres perquè després la gent pogués agafar-ne, i bueno, si volessin col·laborar pes a ells, pues, que tinguessin les opcions. Sí, al final també intentem que no només quedi en la comèdia, que sí, que és el nostre objectiu principal, sinó que a més donar aquesta segona veu o un lloc més on la fundació tingui un lloc més on ser escoltada.
I llavors la gira és això, portem 4 mesos al Teatre Neu de Barcelona, ara hem parat aquesta temporada, segurament la setmana que la temporada següent s'ha de tornar a renegociar, però al fer aquest parón al Teatre Neu doncs hem començat una miqueta la gira, llavors ara el dia 9 de maig estem a Sant Julià de Ramis, llavors també anem a Blanes, a Capmany...
O sigui, el dia 9 a Sant Julià i el dia, o sigui, la setmana següent, el 15 a Blanes i el 16 a Capmany.
Sí, ja ens centrem poder més en el vol que teniu a Sant Julià. A quina hora? Bueno, quin dia i quina hora per
sí, és el dissabte 9 de maig a les 8 de la tarda en el centre cívic de Sant Julià.
Sí, sí, doncs bueno, doncs els nostres oients que ho tenim a prop, doncs tenim, ja hem tingut dos coses de teatre a Sarrià aquest mes, doncs el mes que ve doncs, és travessar el camí aquell de la Rasa, ja estem a Sant Julià i tenim més teatre aquí a prop, a Sant Julià, amb Paraules. Després, jo us volia fer una pregunta, perquè tinc curiositat personal i després dintre del programa també ho anem fent. La curiositat que tinc és sobre la durada del procés d'aixecar una obra, que pot ser diferent en el teatre amateur que vosaltres, que sou teatre professional. Però una cosa és la dramatúrgia, però amb la dramatúrgia tancada i començant des del primer assaig fins a l'assaig general, per marcar un període, quant de temps heu estat amb aquesta obra?
Amb aquesta obra en concret, nosaltres vam participar en una residència de la Farinera de Barcelona, on es van presentar moltíssimes obres de teatre i vam tenir la gran sort de ser seleccionats. Llavors, quan tu entres en una residència d'aquestes, ells et marquen el tempo. Llavors et diuen, mira, entre aquesta data i aquesta data s'ha d'estrenar i podeu començar a venir als espais a assajar entre aquesta data i aquesta data. Llavors nosaltres vam tenir que fer una calendarització de dir, vale, necessitem assajos de preparació de personatges, assajos de crear improvisació amb antecedents i conèixer aquests personatges, començar a treballar el text, assajos tècnics, no? T'has de fer com tot el que necessitem treballar en aquest tempo que ens ha donat la Farinera. Llavors a nosaltres ens va sortir això, anàvem a Barcelona 3 matins a la setmana a fer aquests assajos en 3 mesos, vam tenir-ho.
Molt més ràpid de lo que tarden els grups amateurs. Els grups amateurs que volen fer una cosa ben muntada, no? Bueno, esclar, és diferent. No, ara que us tenim aquí, expliqueu poder als oients què és això d'una residència.
Ho expliques?
Sí, puc explicar-ho jo. Una residència és... hi ha teatres i sales de teatre a Barcelona que programen espectacles teatrals i llavors tenen un parell o tres d'espais per companyies emergents o companyies que porten projectes que encara no estan aixecats, que pues, tinguin la possibilitat de poder aixecar-ho en el teatre mitjançant pues, espais d'assaig i oferint-te pues, que l'estrena sigui allà amb tot el seu suport a nivell pues, publicitat, pues, això, no? Part tècnica, tot el que necessitàvem, sempre ens han ajudat molt. I, clar, la gran sort de poder estrenar en una sala de Barcelona pues, i tenir tot aquest suport de producció d'aquesta gent a darrere pues, ajuda moltíssim a poder aixecar una cosa que només hi ha un guió i s'ha de fer tot, no? I llavors ells t'ajuden molt.
Bé, doncs, moltes gràcies per venir aquí a presentar aquesta obra que recomanem en els nostres oients.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Sí, sí.
Ja pots sortir! No, no, no. Mira, tio, això que cada cop que facis un assassí jo m'hagi de tancar el lavabo, que 6.000 euros al mes és impossible.
Si et vol pujar el lloguer, nosaltres no podem fer res.
És un preu tan car, com estan els preus a Barcelona.
Metabat.
Almenys van acabar la Sagrada Mac Família.
Hem de pensar, el teu pare, el teu avi, algú de la família és aquest.
Confia. Deia que a la seva època hi havia una cosa que es deien drets. Que tu tens, ho fas, pel simple fet de ser persona.
Com cagar. Cagar és un dret. Si declarem... amb vaga de lloguer! Vaga! Vaga! Vaga!
El que és que ens ha amenaçat, eh? Que ens ha amenaçat!
I, bueno, esperem en algun altre programa de que pugueu venir a continuar parlant de teatre aquí a la quarta paret.
Quan vulgueu, però després serà difícil desenganxar-nos, de micros.
Bé, doncs, moltes gràcies i continuem amb les nostres recomanacions.
La Festa Remensa és una festa popular i històrica que s'organitza cada any en un poble i escenari diferent de la vall de Llémena. La festa té com a objectiu difondre els fets i els personatges de la revolta remensa que es va produir a Catalunya durant el segle XV i que van protagonitzar els pagesos d'aquestes contrades. Més de 100 voluntaris i voluntàries dels diferents pobles de la vall i d'arreu fan possible aquesta festa que inclou elements festius creats per la mateixa gent de la vall, danses tradicionals, música, jocs remenses, conferències d'història, escenificació teatral i gastronomia medieval. I com que una de les activitats que fan és precisament escenificació teatral, doncs fem aquesta recomanació aquí en el programa de la Quarta Paret. I per parlar-ne tenim la Marta Parramon, que és la que ha dirigit alguns d'aquests espectacles teatrals i per tant ens passem ara aquí una falca amb la seva veu que ens ho explica.
El dia 22, que és divendres, es fa una caminada que comença a Sant Gregori, acaba a les escoles de Cartellà, on hi haurà un espectacle de dansa contemporània relacionada amb el món remensa. I després, el dissabte, durant tot el dia, a les escoles de Cartellà ja serà servei de bar i hi haurà tot d'activitats per a la mainada, paradetes, etc etc. I el mateix durant el dia, amb un trenet, si compres l'entrada del teatre, amb un trenet et pujaran fins a Sant Medí i a Sant Medí hi haurà el teatre, que serà un teatre d'escenes amb recorregut. I després a la vespre hi ha sopar amb espectacle i al final espectacle, gran espectacle final, amb lluita escènica. Això més o menys és el resum.
En breu hi haurà més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Gregori, amb més detalls sobre aquesta festa remensa del 2026.
Bé, i fins aquí el programa de la Quarta Paret del mes de maig. Fins al proper programa. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.